Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García.
Atenció, perquè tenim a l'estudi dos dels intèrprets més brillants i prestigiosos de la nostra ciutat. De fet, un d'ells ha estat guardonat amb el Premi Agustí Borgunyó 2017. La seva flauta ha sonat amb les millors cobles i és director de tres d'elles. Davant hi tindrà un piano que ha rodat per mig món i que el 1985 va ser seleccionat com l'intèrpret espanyol a la Trobada Internacional de Joves Intèrprets d'Europa i és doctor en Història de l'Art i Musicologia per la UAB. Com podeu comprovar, doncs ara mateix hi tenim molt de talent i experiència a l'estudi que aquest vespre es traslladarà al Teatre Principal. I és que les Joventuts Musicals de Sabadell organitzen aquest concert en col·laboració amb l'Ajuntament. Adolf Pla i Bernat Castillejos, bon dia i benvinguts.
Bon dia. Bon dia.
Us torneu a trobar a l'escenari, dalt de l'escenari aquest cop per interpretar un programa que vol donar visibilitat alguns compositors europeus poc coneguts dels segles XIX i XX. Com heu preparat aquest concert d'aquesta nit?
Bé, per nosaltres doncs, ha estat molt, molt satisfactori i estem molt contents de tornar a tocar junts aquí a la ciutat. Feia bastant temps que no tocàvem junts i llavors doncs, aquest programa és un programa molt... Jo penso que és molt bastant seductor per al tipus de música que és i també per compositors que, tot i no ser, diríem, molt coneguts, el públic, jo estic segur que quedarà molt sorprès, agradablement, pel tipus de música que és, no? Perquè és una música que, per una banda, és clàssica, però també hi ha molts elements que tenen a veure amb la música popular, en aquest cas, sobretot, de dos compositors russos, un georgià i l'altre de l'Azerbaiyán, que dona un, diríem, un punt de... diríem de, no sé, d'interès especial en aquest repertori que farem aquest vespre.
I Adolf, per què heu escollit aquest repertori, aquests autors, aquests compositors? Quin és el significat que tenen per vosaltres? Són referents?
Sí, d'alguna manera l'Adolf ha citat els dos compositors russos, però també toquem dues obres de dos compositors francesos. Un d'ells, que es diu Paul Tafanel, es diu que va ser el creador de l'escola de flauta francesa. Això és un mite, d'alguna manera, però es refereix una mica a l'elegància, a la sonoritat de l'instrument. Ell va desenvolupar una sèrie de virtuts de l'instrument que no existien fins aleshores i es va crear en aquell moment un repertori molt especial que va donar peu a que altres autors posteriors escrivissin les obres que van escriure. És a dir, d'alguna manera, en aquell moment ell escrivia obres amb virtuosisme i es va veure que la flauta tenia unes altres possibilitats. L'instrument havia canviat i aleshores els autors de segle XX van escriure una sèrie d'obres que no hagués estat possible sense la creació d'aquesta escola, per dir.
Uh-huh. Serà un concert llavors especial.
Sí, la veritat és que, bé, tots els concerts poden ser especials, no? En aquest cas, aquests dos compositors francesos, en Tafanel i també en Jules Moquet, d'aquí tocarem una peça estructurada en tres moviments, com una mica com una manera de sonata, no? Sobre el mite del del déu Pan, no? De la mitologia grega, que això té que veure amb aquesta època de la França que comença a reivindicar la seva identitat mediterrània, no? Del mediterranisme i de tot allò que és local, enfront de lo que seria la música centreeuropea, no? Per dir-ho així. Vull dir, i són dos compositors, el Moquet i el Tafanel, que són molt significatius de la música francesa, contraposats als altres dos, que l'un és el Fritke Arimov, que és de l'Azerbaiyán, i l'altre és Otar Taktakisvili, que és de Geòrgia, que són unes peces potser més virtuosístiques, el Taktakisvili, però aquest joc, diríem, identitari, jo penso que pot ser molt, molt interessant, no?, pel públic. També són peces que jo penso que són bastant impactants, no?, perquè són bastant virtuosístiques. I després, entremig d'aquests quatre compositors, dels dos francesos i els dos russos, doncs, bueno, russos, de la Unió Soviètica, hi hem posat un compositor català, que és el Manuel Oltra,
que és, i perquè l'heu escollit,
que és el, que és el que l'escoltàvem, sí. No? Uh-huh. L'altre l'hem escollit perquè, de fet, amb alguns d'aquests altres compositors són absolutament contemporanis. I des del punt de vista de la manera d'entendre la música i d'escriure-la, doncs hi ha forces similituds. Per exemple, en el cas d'Amirov amb el Manuel Oltra, no? I penso que és un, diríem, és una música que està a cavall entre el segle XIX i el segle XX, una música que és, diríem, molt ben escrita, molt ben escrita. Tot és en un perfecte equilibri. I també té un punt de vistositat, no?, per al virtuosisme, que en aquest cas, bàsicament per la flauta, doncs es pot veure, no?, es pot disfrutar.
Bernat, us havíeu trobat d'altres vegades als escenaris. M'agradaria que ens expliqués quina és la relació que tenen entre vostès.
Ens coneixem des de molt joves i des de molt joves hem fet música sempre i per mi ha estat un plaer de fer música amb l'Adolf, que és un gran músic, pianista, i hem tocat a molts països, també a la vegada fent classes junts als països que hem visitat. En fi, hem tingut experiències molt, molt boniques i avui, pues, ens agradarà molt de tornar a estar a l'escenari aquí a Sabadell junts.
Clar, la vostra ciutat, llavors, Adolf, suposo que tindreu moltes anècdotes, perquè si us coneixeu des de tan joves...
Sí, en explicaré una, que fa molta gràcia. Una vegada, fa no sé quin any era, vam fer una gira per a Sud-amèrica i un dels països, organitzada per les ambaixades d'Espanya. I llavors, bé, un concert era a Potosí, que és una ciutat de Bolívia que està, diríem, a 4.200 metres d'alçada. I llavors, allà hi tenen una universitat i organitzen, tenen una activitat cultural. Llavors, quan estàvem a Cézanne, vam veure a dos noies carregades amb unes bombones d'oxigen que venien cap a l'escenari i es posaven darrere l'escenari amb les cortines. I vam preguntar, vosaltres que estareu aquí tot el concert? Diu, sí, estamos aquí perquè a veces a algun cantante le ha faltado l'aire de l'alçada i l'hem hagut d'auxiliar. Aleshores va ser molt divertit. El Bernat va pensar, no sé pas si val la pena que toquem.
No us va passar res per això, no?
No, Bernat, jo també estic molt content de tocar amb ell, perquè és sempre una oportunitat d'aprendre. És un gran músic és un goig, no?, poder fer música amb ell. No només pel dia del concert, vull dir, jo disfruto sobretot més les estones que s'assem, que parlem de la música. Per mi gairebé és tan important això com el concert. No?
Uh-huh. Bernat va començar a estudiar flauta aquí a la nostra ciutat, però va completar els estudis a Orleans, a França. Quines són les diferències que va trobar entre la formació d'un país i l'altre?
Bé, una mica la... amb com es tracta la música, és a dir, que i concretament a França la flauta, és el país de la flauta, França, i s'estudia molt seriosament, hi ha molta tradició, molt bona escola, i doncs per mi va ser molt important de poder estudiar allà amb Arlet Viger, que era una gran professora.
En el seu cas, Adolf, ha treballat, podríem dir, també per mig món, col·laborant amb diferents orquestres, com la de Bolívia o la de Caracas. És molt diferent treballar aquí que en aquells països?
A veure, jo penso que, per exemple, les orquestres de Caracas o el públic que pots trobar a Xile o aquests països, jo crec que hi ha un punt molt maco, que és com que tens la sensació que tot està per fer. És a dir, hi ha mancances, diríem, des del punt de vista logístic de les coses, però hi ha un esperit molt especial, molt positiu, molt creatiu i amb moltes ganes de desenvolupar, no? Una vegada hi ha una frase de Benet XVI que deia que el continent americà era el continent de l'esperança, no?, per la humanitat, en el sentit de que es poden desenvolupar coses que altres parts del món, bé per excessiu subdesenvolupament o bé perquè hi ha una certa saturació, com és el cas d'Europa, que estem veient, no?, diríem, les accions dels estats davant d'aquests drames que hi ha, no?, de refugiats i això, que no es mou res, no?, hi ha com una mena de inactivitat,
d'estancament, no?
Sí, d'estancament polític i mental, no?, davant dels problemes, no? I aleshores el mateix que passa ara amb nosaltres, no?, amb la política a Catalunya i l'estat espanyol, hi ha una, diríem, com una mena de bloqueig, no?, de mentalitats que encara pertanyen al passat, no? I llavors allò, en aquest punt de vista, és diferent. Ara, per exemple, a Europa, no sé, quan estàs a Finlàndia o estàs a no diguem Alemanya, no?, països així, és, diríem, un nivell d'infraestructura i de, diríem, de normalitat amb la música que jo crec que encara dista bastant amb el d'aquí. Tot i que aquí, també és cert que hi ha hagut, diríem, un augment de la pràctica, per exemple, de tocar instruments. Però, en general, jo penso que la música hauria de ser un dret humà. I el mateix el que hi ha de qualsevol tipus, del dret d'expressió, del dret de la vivenda, del dret de la subsistència. Jo penso que la música, encara ara, en el segle XXI, a nivell, diríem, dels mandataris, de qui tenen el poder per establir polítiques educatives i culturals, jo crec que ho fan, avança, però no està entès com un dret, que jo penso que ajudaria a canviar les mentalitats de la gent, no?
De fet, vostès dos són docents, estan presents a les aules. Creuen que aquí formem bé els músics, que hi ha un bon nivell, o que encara cal avançar molt i apostar per aconseguir això, no?, que ara comentava l'Adolf?
Sí, jo crec que cada vegada més. Però bé, apuntant el que ell deia de l'ensenyament musical, tu primer de tot ets professor d'instrument, però també ets professor de música. Però també contribueixes a l'educació d'aquella persona que tens al davant. I això és molt important.
I a nivell de compositors, aquí també fem bé els deures o no?
Sí, jo penso que aquí hi ha excel·lents compositors, especialment a Sabadell, vull dir, és un lloc que han sortit compositors molt importants. I a nivell també en general, a Catalunya és un país molt creatiu en tots els àmbits, en la literatura. És increïble un país, diríem, amb la població que té, amb lo petit que és, doncs, a nivell de totes les arts, és el català, diríem, és especialment creatiu, per dir-ho així, no? Després hi ha les puntes de llança, com aquests, els Gaudí, no?, els Montpou, que dius, bueno, són, aquests surten del tablero, no? Però, però hi ha molta creativitat. Jo penso que d'això no està mancat. Jo crec que més aviat el problema és un problema, diríem, de que aquesta creativitat tingui una incidència i faci partícip a la societat. Això, per exemple, jo recordo que a Alemanya era normal que les llars tinguessin el seu piano, no? Vull dir, tampoc és que hi haguessin concertistes, no?, a casa, però una manera de passar el diumenge a la tarda era tocar una mica, perquè el millor de jovenets havien estudiat una mica de música, des de l'escola, després a les musicsules. Jo penso, o Anglaterra, que és un país que no té un sistema públic d'ensenyament de grau mitjà i de grau elemental, diríem, que és, tot funciona a la manera privada, només hi ha estudis públics a nivell superior, també hi ha una tradició amb instruments de corda, etc. Aquí la tenim amb cors, això sí que hi és, però jo penso que aquest punt de dir, home, és un valor la música, experimentant-la, no la música objectivant-la, no la música parlant-ne, sinó la música experimentant-la, fent-la, produir so, produir vibració, no?
Gaudint-la.
Sí, exacte. Sí. Això jo penso que és... I no d'una forma passiva, és a dir, fent-la, no?
Uh-huh. Activa, m'ha agradat molt això, sí. Aquest símil que feia d'Alemanya, no? Que en moltes llars doncs, hi ha un instrument i això, vulguis que no, sí. Segurament ajuda molt a educar i a fer, doncs, i a convertir doncs, aquesta passió des de ben petits, no?, per la música i a tenir-la molt present. Sentim a la presidenta de Joventuts Musicals, a la Joana Soler, i ara valorem les seves declaracions.
Sabadell, jo podria... m'atreviria a dir... de que és una ciutat musicalment molt important perquè ha tingut de tot, vull dir que, i no és una cosa, no és un bolet, no és una cosa d'un moment, no és una cosa circumstancial, sinó que és una cosa que ja ve d'anys. Nosaltres no hem deixat mai de programar al llarg d'aquests 61 anys. L'Escola de Música té 125 anys i tenim altres entitats com l'Òpera, la Simfònica, etc. I que aquí han hagut, doncs, hi ha corals, aquí va néixer el líder càmera.
Estan d'acord amb les afirmacions de Joana Soler?
Sí, home, i tant. Sí, té raó en tot el que ha dit. És veritat que les associacions funcionen, les agrupacions corals, com deia l'Adolf, molt importants a Catalunya, i també la creació de l'Orquestra del Vallès, crec que no l'ha citat, però també és molt important per a la ciutat, i l'Escola de Música, doncs, que cada vegada intenta... doncs, funcionar millor, de millor manera, i arribar a més alumnat a tota la ciutat.
Uh-huh. Sovint també sentim allò de l'IVA cultural, no? Que ha afectat molt i que doncs moltes entitats se senten oblidades, no?, per les administracions. En el vostre cas, com ho valoreu, com ho veieu, com ho sentiu?
Bé, això forma part del que esmentàvem abans, no? És a dir, el no haver-hi aquesta consciència de que en el fons la música no deixa de ser un dret que tothom hauria de tenir per experimentar-la, per entrar-hi, jo crec que fa que hi hagin polítiques tan perverses com aquesta, no? Com imposar un impost a un servei que jo crec que, juntament com altres, com l'educació, com la salut, doncs són coses que són essencials, no? El mateix passa amb els instruments. És a dir, algú que es vulgui comprar un piano paga un impost de luxe, com si volgués comprar-se
un cotxe
de luxe. No? Un Jaguar o un Bentley.
I estudiar música també.
Estudiar música també, estic d'acord.
És molt més car que qualsevol baix d'Europa.
Sí,
no?
Sí. Per exemple...
Per això després moltes vegades sí. Es diu que la música, no, determinada... tipus de música és elitista, fins i tot, no? Perquè només un tipus de gent pot accedir-hi, només un tipus de gent pot educar-se en aquest sentit i donar-li aquest valor.
Sí, és evident que una persona, depèn d'on està vivint, quina és la renda familiar, no pot tenir accés a això, no pot tenir accés a una formació. Jo aprofito, ara que sentia la Joana, d'agrair molt a Joventuts Musicals doncs, que ens hagi convidat a fer aquest concert. Mhm. estem molt contents i molt agraïts, eh? I entitats com ells i com altres que han hagut a la ciutat, doncs, en fi, han estat molt importants per sostenir aquesta tradició que, com deia molt bé ella, ja ve des de finals del segle passat, des de que es feia la banda, que es va constituir l'escola de música, etcètera, etcètera, no? Fa molts, molts anys.
Uh-huh. Abans, fa una estona, parlàvem amb l'Escola Superior de Disseny, de Tecnologia, de l'Smart Design, i els hi volia preguntar també, precisament, per aquesta tecnologia, que és una realitat que ha canviat la nostra manera de viure, d'entendre el món, de comunicar-nos, i també que aconsegueix que amb només un clic, no, doncs podem fer doncs aquell efecte, aquell instrument que sona com una trompeta, com un piano. En aquest sentit, com ho han viscut vostès, aquesta revolució en el món de la música?
Bé, no sé, jo, en el meu cas és una mica difícil adaptar-me, però cal fer-ho, perquè estem aquí, en aquest món. Però d'alguna manera és a la inversa del que demana ser intèrpret, ser músic, tocar un instrument, que demana esforç, paciència, temps, silenci, en fi, tota una sèrie de coses que són al contrari del que tu deies, no? De que apretes un botó i ja fa una cosa de la immediatesa i ara una mica el món funciona així. Però per ser músic cal totes aquestes altres coses.
Aquestes habilitats, no?
Sí, en el fons, jo sóc molt partidari de la tecnologia. Per exemple, poder fer un concert amb un iPad en lloc de partitura paper i passar a les planes amb el peu, això és una cosa que alguns ja ho han fet alguna vegada i els meus col·legues doncs ho fan bastant, vull dir, però això és la forma, són les eines. És a dir, el principal és què és el que tu has de fer, què vols fer, si ho saps fer, i després els recursos per fer-los, home, has d'aprofitar els més avançats perquè et solucionen moltes coses.
I, per cert, l'Adolf Pla i el Bernat Castillejo escolten algun tipus de música diferent a la música de cambra, la copla i aquest tipus de música? No sé, rock, per exemple, ara penso...
Home, sí, si tens fills de 19 anys, de 15 anys, vull dir, estàs com obligat. Però a banda d'això, jo, a mi m'agrada molt tota la música, és més, no fa pas gaire. Fa uns mesos em van convidar a tocar a la Cava Urpí, i vaig fer un repertori que hi havia, vaig fer jazz, peces de Duke Ellington, de Kumbashi, vaig també fer músiques de, diríem, que podríem dir que és del pop, improvisant i relacionades amb uns petits tastos de música d'altres segles.
I vostè, Bernat?
No, sí, jo comparteixo amb ell la seva opinió. Sí, el que passa és que de vegades els músics, la música hi és a tot arreu, no? Vas a menjar en un restaurant i hi ha música, i d'alguna manera et molesta, no? O el tren abans, no?, que posava música, i dius, no, m'agrada sentir el so del tren, i no m'agrada que em posin aquí la sinfonia pel tren, no? I bé, d'alguna manera als músics ens agrada això, fer la música, més que de vegades escoltar-la, no? És una realitat.
Sí, això que diu és important, perquè això és com tot, no? Suposo que a tu t'agrada molt fer ràdio, no? Però no, a ningú ens agrada que ens imposin què és el que hem de fer i com ho hem de fer i de quina manera, no? Llavors, és clar, de vegades la música, si és imposada, es converteix en una mena de soroll. És algo que tu, en el fons, no estàs... no hi ressones prou, no? No ho prens, no? I la música... De vegades, en aquest moment, diríem, de tant soroll, doncs molta música està feta especialment per ser imposada. I la música té poder, encara que no ho sabem, té poder. I si tu vas a un supermercat, depèn del que hi ha posat en els altaveus, tu ho compraràs més ràpid o... agafaràs un ritme diferent, si... En fi, no vull entrar en temes historicistes, però els camps de concentració nazi utilitzaven la música per torturar els presos. Ara que justament aquests dies hi ha totes aquestes commemoracions dels sabadellans que van estar Jo amb això hi participo molt perquè un tiet meu hi va estar molts anys i, i és una cosa que coneixo bé, no? I és dir que la música no mai ha de ser imposada. Ha de ser, diríem, viscuda d'una manera joiosa, no?
Doncs em quedo amb aquestes reflexions, eh? I amb aquest titular que ens ha fet abans, de que hauria de ser un dret universal, eh? Perquè ens emociona, perquè ens fa viatjar, perquè ens fa vibrar i perquè jo crec que en definitiva ens fa millors persones. Moltíssimes gràcies al senyor Adolf Pla i Bernat Castillejos per passar per conversar sobre el concert d'aquesta nit i també per aproximar-nos a la seva relació amb la música.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vosaltres us recordem que al concert teniu aquesta cita avui al Teatre Principal a partir de les 9 del vespre, en aquest concert que s'engloba dins del cicle de música de cambra de les Joventuts Musicals de Sabadell, que també col·labora l'Ajuntament de Sabadell. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem.